Carles Tordera, bon dia.
Bon dia, Jordi Basté.
Què tal?
Bé, fantàsticament.
Sí. I tu, Jordi Beltran, com estàs?
Bon home, ja ho veus, aquí, com el dia.
Com el dia, eh? Com el dia. Hòstia, m'he quedat molt parat.
A tu sí que et veig molt animat.
Sí, molt cansat.
Sí, sí, com una energia...
Una energia desbordant.
Això dels esmorzars en política.
Aviam, és que clar, és allò que dius, ostres, que tu venes ganes d'enganxar el llit. Aviam, una cosa, Arnau, aviam. M'he quedat molt parat quan he vist la... És que clar, no és la cançó.
Sí, exactament. Terminològicament parlant, no n'hi hauríem de dir cançó, pròpiament, no. Però bé, en tot cas, el secret de l'èxit abarca àmbits musicals molt diversos.
Sí, sí. Molt dir, clar. T'agrada? Però primer, sí, sí.
I tant. Jo sí. Sóc un admirador d'aquesta...
De la melodia, jo dic, no del que comporta aquesta música, eh? També sí. Del que comporta la música, també, o no?
És complicat, a vegades, diferenciar-ho, no? Quan és una cosa que té aquesta dimensió, que està tan conjugada amb una altra cosa que ens fascina bastants.
D'acord.
Però sí, sí, musicalment és una peça o una obra que m'atrau bastant.
Les 11:24 minuts del matí d'aquest dijous 25 d'abril del 2019, Arnau Tordera destapa el secret de l'èxit...
del tema principal d'aquesta sèrie extraordinària Joc de Trons. Aquesta peça, en efecte, no és una cançó pròpiament des del punt de vista estricte, és a dir, no té aquesta part cantada, no té l'estructura clàssica d'una cançó, diguéssim, des del punt de vista de la construcció estructural de les seves parts, però sí que és una peça musical interessant d'analitzar i que té moltes coses a dir-nos. La primera d'elles és entendre la seva funció pròpiament, no? És a dir, és una introducció a una sèrie de caràcter medievalesc i fantasiós, i per tant la seva voluntat és d'alguna manera traslladar-nos en aquest àmbit sonor, en aquest àmbit acústic, i hem d'analitzar com ho aconsegueix això, quins elements utilitza per tal de transportar-nos en aquest univers fantasiós, com deia, i sobretot medieval. El que utilitza per situar-nos en aquest àmbit és sobretot el que en àmbit musical anomenem clichés, és a dir, al final no utilitza veritablement sonoritats ni elements propis de la música medieval, sinó que utilitza aquells elements que la música contemporània ha associat a l'àmbit medieval, i això s'ha fet especialment i sobretot a través de les bandes sonores. Això no és Joc de Trons, sinó que és Hans Zimmer, la banda sonora del Rei Artur, i veiem que hi ha elements molt similars, elements tímbrics, elements percutius, elements melòdics, que d'alguna manera han creat aquest teixit, aquesta aura, aquest imaginari en el qual doncs, la contemporaneïtat escolta aquesta música i d'alguna manera ens trasllada en aquest àmbit medieval, etc, etc. Bé, per què s'aconsegueix això? Doncs perquè utilitza un seguit d'elements musicals, de recursos que hem associat, com deia, a aquest àmbit. Un dels més importants és l'harmonia modal, i això és un tema tècnic que no hi entraré gaire, però sí que és important destacar-lo. La música occidental va evolucionar al llarg de la seva història i diguéssim que, d'alguna manera, utilitzar certs recursos primitius, com no utilitzar la temàtica pròpiament tonal de la música, la música utilitzant des del punt de vista de l'harmonia funcional, ens transporta en aquest àmbit més rudimentari, no? Quan es prescindeix d'aquesta funcionalitat i estem en l'àmbit de la música modal, doncs d'alguna manera això ens aboca aquest passat remot. Un altre element indispensable d'aquesta introducció és l'utilització dels timbres diversos. Timbres són els colors dels instruments, i un dels més importants que veiem en moltíssimes bandes sonores d'aquesta tipologia és precisament la percussió. Al llarg de tota l'exposició temàtica de la introducció de Joc de Trons està sonant aquest tipus de percussió. Són grans timbales enormes, descomunals, que ni de bon tros existien a l'edat mitjana, però que d'alguna manera doncs, hem associat a aquest context, no? Sigui per primitivisme, sigui per una qüestió rudimentària de grandiloquència, etc, etc. I també és important destacar el compàs 12-8, que això també és una qüestió més tècnica, però habitualment aquest tipus de compassos els associem a aquest passat. Un altre dels elements importants des del punt de vista tímbric és la corda. Aquí veurem com utilitza el violoncel solista de manera exquisita. El violoncel tradicionalment no és un instrument solista, pròpiament, diguéssim, en l'àmbit orquestral, però sí que té moments importants en els quals interpreta melodies que al llarg de la història de la música doncs, són icòniques, i en aquest cas doncs, també veurem com l'utilitza. També hi ha un petit detallet, molt subtil, gairebé ningú el percep, però hi és, d'acord, un cor que no té lletra, només utilitza les vocals A, i per mi és una petita herència del cant gregorià, que d'alguna manera també connectem amb aquest passat remot, i finalment també veurem com la peça acaba amb una sonoritat mística com difícil de definir, que és ni més ni menys que aquest instrument anomenat dulcímer.
Ai, bé.
Exacte, això és un instrument pròpiament medieval que s'interpreta amb corda percutida, és a dir, és un seguit de cordes al llarg d'una taula de fusta i amb elements metàl·lics, doncs, es percuteix. Veurem com el tema de Joc de Trons acaba amb aquesta sonoritat. L'altre element principal amb el qual associem aquest tipus de sonoritats en l'àmbit medievalès és precisament el material melòdic amb el qual aquest tema es desenvolupa. I sobretot aquest material melòdic està basat en única i exclusivament quatre notes. Quatre notes que gairebé, diguéssim, farien l'escala pentatònica menor, exceptuant la sèptima menor, que precisament en parlàvem l'altre dia amb la banda sonora de Bola de Drac. I jo anava pensant, aquestes quatre notes que amb les quals comença Joc de Trons em resulten molt familiars. Jo ho he escoltat a algun lloc o altre. Aquestes notes em transporten a aquest passat, però no des de la ignorància, sinó des d'un cert coneixement. Vaig començar a fer investigació i, en efecte, he trobat a on em transportaven. Atenció amb les quatre primeres notes. Això és Greenslip, aquesta peça d'autor anònim o desconegut del segle XVI, que tampoc seria medievalès pròpiament des d'un punt de vista cronològic, però sí que associem a aquest passat, com deia. Si ens hi fixem, he cridat a la meva orquestra aquest matí perquè interpretés aquesta melodia i la transformés lentament i progressivament amb la melodia introductòria de Joc de Trons. Aquí les quatre notes de l'inici de Greenslips. I si les anem repetint, ja tenim el motiu melòdic. El motiu melòdic amb el qual comença la introducció de Joc de Trons. Però aquí no acaba la genialitat d'aquesta peça. Aquest motiu melòdic no només serveix com a, diguéssim, acompanyament o background d'aquesta introducció, sinó que després, precisament, el gran tema que exposa el cello, després el violí, després l'orquestra, està basat també en aquestes úniques quatre notes. Ara veurem com d'aquest petit primer motiu melòdic, fent-lo més extens, és a dir, allargant les notes, fent-les més prolongades, aconseguim extreure el motiu principal de Joc de Trons. Aquest és el motiu de la introducció. Anem reduint la velocitat. Ja tenim el motiu principal. És a dir, aquesta peça té aquesta genialitat extraordinària que, des del punt de vista musical, és una proesa.
Però això no és un plagi?
No, diríem que al final la música té les seves limitacions interbàliques de notes i els compositors el que fan doncs, és barrejar-les, transformar-les. Al final és com...
Una casualitat, diríem?
Bé, és com la parla. Al final també una frase es pot construir de diverses maneres i segurament utilitzarem elements similars. No? Doncs amb la música passa habitualment. Jo aquí no m'atreviria a dir que és un plagi, simplement és un... Agafa textures, colors, amb reminiscències d'aquest passat i ho vertebra des d'un altre punt de vista, però diria que és una melodia absolutament genuïna. Eh? En aquest cas, diria que l'autor, que no he anomenat el seu nom, Ramin Djawadi, doncs va fer una obra mestra en aquest sentit. Ara anirem a començar a fer la retransmissió de la peça. L'aniré fragmentant perquè, clar, és una peça veritablement breu, però val la pena fixar-se... Bé, és un minut i 42 segons. Si més no, la primera temporada. La veritat és que al llarg de les temporades ha anat canviant... amb petits detallets, coses subtils, però no és la mateixa. Per tant, jo la que analitzo ara és la de la primera temporada. Abans de començar, vull destacar precisament la introducció. Hi ha un element molt peculiar des del punt de vista musical. Aquí se'ns exposa aquest motiu melòdic de quatre notes que d'alguna manera té la sonoritat menor. Doncs després d'exposar-la en primera instància, l'exposa, el reexposa en tonalitat major. I això és una cosa molt poc habitual en la música. És a dir, la música no canvia de modalitat en tan poc temps. quan passa això és que s'està destacant algun element peculiar, no? I en aquest cas el que ens volia destacar l'autor de la música, que de fet ho va declarar en una entrevista, és que precisament volia abocar aquesta inestabilitat que tenen els personatges de Joc de Trons, en els quals no hi ha una constància. Poden ser bons, poden ser dolents, en qualsevol moment es pot el seu destí es pot interrompre per alguna direcció, i en tot cas aboca aquesta inestabilitat. És molt subtil, però fixem-nos en aquest petit canvi de la introducció i també com comença amb un so que remet una mica a la lluita d'espases, un so metàl·lic, bèl·lic, al final. Menor. Major. Ja he exposat el motiu. Reescoltem aquesta part simplement per aquesta subtilesa del canvi de menor a major.
No.
Anem a la introducció, sisplau.
Tornem-hi al que estava. Se t'ha marxat?
Menor, major. És un canvi subtil que al final ens demostra que aquests canvis en la glòria o la decadència poden dependre només, únic exclusivament, en l'àmbit musical d'una petita nota o de petits fets al llarg de la trama. A partir d'aquí comença el camí pròpiament del tema de gran expressió. Interpretat en aquesta primera exposició pel cello, com he dit abans, en tessitura relativament aguda, però que li dona un caire i un timbre exquisit. Respon amb el motiu petit, reexposa el motiu llarg i un altre cop el motiu. Escoltem la percussió constantment. Atenció ara, perquè estem a punt d'escoltar la segona repetició. En aquest cas, ja no només és el cello que interpreta aquesta part, sinó que el violí s'inscriu a l'octava. Per tant, d'alguna manera, ressegueix el mateix camí. I això té moltes coses simbòliques a abocar-nos, no? Un camí que és resseguit per dues persones constantment. Som-hi. Aquí, cello i violí. La melodia, per tant, va creixent. La instrumentació es va fent més gran. Estructuralment és el mateix. El tema llarg. I la resposta amb el motiu petit. I ara finalment arribem a la tercera exposició d'aquesta melodia. En aquest cas hem de tenir en compte que això és Joc de Trons i tot el simbolisme és imprescindible. Bé, se n'hi poden extreure conclusions. Al final són tres exposicions d'aquesta melodia i hi ha aquella frase latent de que el drac té tres caps. Bé, en tot cas està aquí. Són tres repeticions, el drac té tres caps, i en tot cas se'n poden extreure conclusions. Aquí l'exposició amb orquestra molt més grandiloquent. Recordem la percussió constant, l'acord exposant el tema, aquí hi ha tota l'orquestra. I ara aquí el contrast, finalment, una melodia que és diferent a aquesta exposada anteriorment, amb més expansió, més extensió, fins i tot amb canvi d'harmonia, i, diguéssim, abandona durant un instant aquest motiu repetitiu. Però atenció, perquè el motiu tornarà a aparèixer al final. I aquí es torna a insinuar. I ara que sí, arribem ja al final, la reexposició d'aquesta segona part, però amb l'octava de violins, i atenció, perquè aquí, de manera molt subtil, apareix precisament el cor humà. I ara un petit regalet per acabar aquesta melodia. El motiu melòdic amb el qual ha començat es veu transformat en aquesta part final, de manera que d'alguna manera ens indica que després d'aquest trajecte, després d'aquest camí, res tornarà a ser igual. No desapareix, però es veu realment afectat. Les notes no són les mateixes, en aquest cas utilitza un altre tipus d'intervàlica, però ens remet a aquell inici, però també amb aquest canvi, amb aquesta evolució, amb aquest finalment transcurs d'una vida, d'un trajecte. Atenció aquí. El dulcimer, aquest instrument místic, exòtic, també, que crea una tensió perfecta i culmina una introducció que, des del meu punt de vista, té l'equilibri exquisit entre èpica, emotivitat i identitat musical.
Jo estava pensant tota l'estona, saps aquella sèrie que es deia Arnau?
Sí,
home. O sigui, aquesta era la sintonia ideal per Arnau!
I tant, home, obra, obra mestra, obra mestra, i tant que sí.
I he estat pensant...
Però com una banda sonora d'una sèrie o d'una pel·lícula et pot dir tant d'una sèrie? És a dir, tu aquesta... És evident que però com, que ben posada està.
Sí, al final, clar, el compositor és un artista extraordinari que s'ha sabut empapar de les tensions que hi ha. Jo diria que, precisament, és una melodia exquisita perquè té l'èpica aquesta medieval, però al mateix temps té una emotivitat i una nostàlgia, no?, que d'alguna manera, doncs, jo crec que s'adequa perfecte a la sèrie. És a dir, hi ha aquesta tristor, però no és tota una èpica, diguéssim, triomfant, sinó que també hi ha elements de decadència. Bé, té aquest equilibri i al final la genialitat precisament s'esdevé quan tot està en la seva justa mesura.
I el Dulcimer pot ser que provingués del Salteri?
Sí, són tot d'evolucions d'instruments d'aquest tipus. Aquí també, de fet, és una mescla entre dulcímer i cítara, es veu. Però bé, en tot cas, vull dir, són instruments que tenen aquest origen remot, que bé, ens han arribat d'alguna manera, sobretot a través de reproduccions en pintures, no? I llavors s'han trobat, diguéssim, de restes arqueològiques, no? Però vaja, la qüestió és que són timbres que ens remeten a un passat i tenen aquest poder, no? És a dir, escoltem aquest timbre i directament estem en un àmbit que no és el nostre, no és la contemporaneïtat, i això és interessantíssim des del punt de vista dels timbres i en l'àmbit de les bandes sonores i la ficció, doncs és una cosa imprescindible.
Bàsic.